Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julbé. El portaveu de Comuns Sumar, David Cid, matisa les declaracions d'ahir de Jaume Asens i assegura que el seu partit no formarà part d'un govern on hi sigui el Hard Rock. Declaracions a Catalunya Ràdio.
Abordarem la negociació perquè no tiri endavant per ser el govern i, per tant, nosaltres només serem en un govern en el qual es descarti el Hard Rock. No? Ell després també va dir, no?, que nosaltres no hem renunciat en cap cas a aturar el Hard Rock. Jo crec que el Hard Rock és imprescindible que ho abordem en la negociació i, evidentment, nosaltres volem estar, no?, en un govern d'esquerres, però, evidentment, haurem de seure amb el Partit Socialista i també amb Esquerra Republicana i veure com abordem el Hard Rock.
El portaveu de Comuns Sumar insisteix a defensar el tripartit d'esquerres amb el PSC i els republicans i manté que ho lluitaran fins al final. Pel que fa a les negociacions de la mesa, ha dit que el seu partit vol ser-hi i ha obert la porta que els republicans presideixin el Parlament per tal de facilitar l'entesa. I el govern andorrà ha anunciat avui que no reconeixerà l'estat de Palestina l'endemà que Espanya, Irlanda i Noruega hagin decidit que sí, reconeixeran el territori la setmana que ve. Ho ha avançat el portaveu del govern, Guillem Casal, que ha recordat que a principis de mes el país ja va donar suport a l'entrada de Palestina com a membre de ple dret a l'Organització de les Nacions Unides. I més qüestions. El govern espanyol retira la llei del sol de l'ordre del dia per evitar una nova derrota al Congrés dels Diputats. Tot plegat, després que aquesta setmana els partits rebutgessin la llei de prohibició del proxenetisme. Aquest dimecres, Sumar i Podem van anunciar que no donarien suport a la norma i al PSOE, per tant, només li quedava el possible suport dels populars que no han fet pública la seva posició. La secretària general dels Morats, Ione Belarra, celebra la retirada de la llei, mentre que Borja Sémper, del PP, creu que l'executiu de Sánchez té un problema.
Que hayamos sido capaces de parar esa reforma de la ley del suelo, que, como decía, tiene nombre propio, que es la Operación Chamartín, para que, por fin, el BBVA y la constructora San José, que es la gran aliada de Florentino Pérez, puedan poner a su nombre unos terrenos para seguir especulando con el suelo de los madrileños y las madrileñas. Pues bueno, ya lo paramos dos veces en el gobierno, esta es la tercera, así que muy satisfechas.
Lo que estamos viendo en los últimos tiempos es verdaderamente sorprendente, y se concreta en que el gobierno tiene un problema con el gobierno. Es verdaderamente sorprendente. Un problema con el gobierno, con otros países, con la corrupción. No tenemos un gobierno. Nosotros hemos pedido negociar, tenemos una propuesta, nos parece poco ambiciosa, queríamos hablar y negociar.
I mentrestant, el Ministeri d'Habitatge recorda que és un projecte de llei que es va tramitar amb la màxima celeritat per donar resposta a la necessitat de promoció i ampliació del parc públic d'habitatge arreu d'Espanya. Ara, des de la Moncloa, defensen la retirada de la llei per poder garantir que la norma no es vegi afectada per la situació electoral on tots els partits ara tenen la mirada posada en els comicis europeus del pròxim 9 de juny. I més qüestions molt pendents de Mèxic, on almenys 9 persones han mort i 60 més han resultat ferides en desplomar-se un escenari durant un acte de campanya electoral del candidat Álvarez Maínez del moviment Ciutadà. Els fets han passat a San Pedro Garza García, situat a l'estat de Nueva León. Entre les víctimes mortals hi hauria un menor d'edat. Els serveis de protecció civil expliquen que l'estructura metàl·lica de gran tonatge ha caigut sobre centenars de persones que havien assistit a l'acte de suport al candidat. I abans dels esports, una darrera informació, perquè la catedral de Barcelona posa al centre del Corpus la gent de mar en el pregó de l'acte de benedicció de l'ou com balla d'aquest Corpus Christi 2024. I és que l'encarregat de pronunciar el pregó serà el director d'Estela Maris. És l'entitat que vetlla pels mariners que arriben a Barcelona. L'ornamentació de l'ou com balla es renova amb una proposta molt més verda i també lligada a la natura, seguint la idea de l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc, que de fet ja va marcar el pessebre del claustre aquest Nadal. Amb aquesta proposta, feta de branques i flor groga, es vol donar més protagonisme a l'ou que simbolitza l'Eucaristia. L'acte de benedicció tindrà lloc, serà dimecres vinent, a 6:45 de la tarda. Les 11:04, moment pels esports. El primer equip masculí del Barça segueix buscant entrenador. Aquesta nit hi ha hagut una reunió a Londres amb Hansi Flick, exentrenador del Bayern de Múnich i de la selecció d'Alemanya, i ara mateix, de fet, és qui tindria més números de substituir Xavi Hernández a la banqueta. De moment, el tècnic alemany no ha acceptat la proposta que li va fer el Chelsea d'entrenar l'equip i ha parat aquestes negociacions amb altres clubs a l'espera de saber quins seran els pròxims moviments del Barça, que ara mateix, com dèiem, seria la seva prioritat. Molt pendents, per tant, de l'entrenador que sorgirà al primer equip masculí del Futbol Club Barcelona. Això és tot per ara. Més informació a les 12. Mentrestant, els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Radio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Radio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia aquí a Radio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh, oh.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de callar.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
És el meu mòbil que sona.
És el teu cunyat.
Està sortint en directe per Radio Estel que estem fent una entrevista, Miquel.
És urgent.
Considerava just perquè està plovent.
I Miquel, que li volies cuinar?
Bacanons de xoriço i tant.
Vale, Miquel.
Adéu, Miquel, que vagi adeu. Molt bé.
Diu que se'n va dutxar, el Miquel.
Sí, no, el Miquel també està jubilat fa temps i...
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. És el moment d'obrir el capó de la caravana i parlar de ciència.
Sis minuts, set, que passen de les 11 del matí. Mireu, els mesos de maig i juny, la Fundació La Caixa presenta al Museu de la Ciència Cosmogaixa els tallers d'il·lustració científica, els arbres del Mediterrani i els rèptils del bosc inundat. Es tracta de dos tallers originals dirigits a tots els públics que tenen l'objectiu d'acostar el coneixement científic a la societat amb rigor per aclarir, simplificar i objectivar determinats conceptes mitjançant, per exemple, el dibuix. Els tallers s'impartiran en diverses sessions on els participants treballaran una temàtica i una tècnica artística diferent, això sí, amb l'ajuda de professionals de la il·lustració científica. Aquesta és la premissa fonamental, però tot plegat és molt més ampli. Per conèixer una mica millor aquesta iniciativa del Cosmocaixa, ja podem saludar a aquesta hora Elena Ariño. Ella és coordinadora del cicle de tallers d'il·lustració científica i membre del Departament d'Activitats de Cultura i Ciència de la Fundació La Caixa. Elena, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago
expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals... Com us deia, avui volem presentar aquests dos tallers d'il·lustració científica, els arbres del Mediterrani i els rèptils del bosc inundat, que es presentaran al Cosmocaixa durant els mesos de maig i de juny. D'entrada, Elena, què és la il·lustració científica? Què hem d'entendre per il·lustració científica? Què podrà trobar el públic que us visiti?
Doncs bé, la il·lustració científica podem dir que és una disciplina que està entre la ciència i la pràctica artística. Llavors té com a objectiu representar i comunicar coneixements científics de manera sintètica, simplificada, visual, però sobretot mantenint la rigorositat científica, no?, que exigeix la divulgació. I llavors en aquesta proposta d'activitats els visitants del museu tindran l'oportunitat de conèixer, en aquest cas, a dues il·lustradores professionals, la Lucía Gómez i la Clara Cerviño, i aprendre i posar en pràctica les bases d'aquesta disciplina.
Mm-hmm. Perquè a quin tipus de públic estan dirigits aquests tallers?
Doncs de cada taller oferim sessions per públic escolar els divendres al matí, per públic adult els divendres a la tarda i per públic familiar dissabtes al matí. És a dir, que abarquem, diguem-ne, a tots els públics.
Val, per tant, per totes aquelles que, persones que s'ho preguntin, Elena, com s'adapten les sessions a diferents edats i nivells de coneixement?
Doncs l'activitat en si, la proposta, és la mateixa. És a dir, els objectius del taller són iguals, independentment del públic, i l'adaptació es dona més aviat en l'acompanyament per part de les il·lustradores, és a dir, en els temps destinats a cada fase, no? El taller familiar, per exemple, és una miqueta més curt, perquè entenem que poden venir criatures més petites, també el vocabulari utilitzat, la dinamització, etc. Però, de totes maneres, no requereixen coneixements previs ni de ciència ni de dibuix, i les il·lustradores, tot i donar unes pautes iguals per tothom, Després, a la part més pràctica, ajudaran de manera personalitzada a cadascú i s'adaptaran a cada participant. Per tant, ja sigui algú que s'iniciï o algú que tingui coneixements avançats, tothom hi pot participar. Només cal que hi hagi interès per l'il·lustració.
Val. Helena, pel que sé, aquests tallers constaran de tres parts. Això és així, eh?
Sí, sí, exacte. Primer de tot, es farà una breu visita guiada, no?, a l'espai protagonista del taller, per part dels educadors i educadores del museu. I llavors després hi haurà un primer contacte amb el professional de la il·lustració científica, amb una sessió d'observació i dibuix in situ, i finalment una part ja més pràctica on els participants realitzaran la seva pròpia il·lustració.
Es tracta també una mica d'ensenyar als participants, ara ens ho explicaves, no?, que és aquesta tècnica de la il·lustració científica, una tècnica que, clar, si ho pensem ara com ens ho explicaves, Helena, segurament molta gent, jo mateix estic pensant, això ho trobarem bàsicament a llibres de text, allò quan estudiàvem a l'escola segur que hem trobat moltes il·lustracions d'aquestes científiques, però on més podem trobar aquest tipus d'il·lustracions per fer-nos una idea de per què serveixen?
Doncs tens tota la raó, o sigui, els llibres de text són l'exemple per excel·lència, no?, on trobem il·lustracions científiques, però els trobem a molts altres llocs, no? Per exemple, quan anem al metge o al dentista, doncs sovint veiem imatges o representacions del cos humà que ens ajuden a entendre com funcionen els nostres òrgans o què passa quan emmalaltim, no? També podem trobar il·lustracions científiques als museus, com a Cosmocaixa, que ens ajuda a entendre conceptes que potser són abstractes o fenòmens que és impossible fotografiar o veure a simple vista, no?, com fenòmens que passen a l'univers o a petita escala, no?, en el món dels microorganismes. També podem trobar a les guies de camp, no?, amb exemplars d'animals o plantes autòctones o bolets, o als articles científics, no?, d'estudis de recerca. Bé, en fi, que en canvi o no, la il·lustració científica està superpresent en el nostre dia a dia i al final el que fa és facilitar la comprensió de l'entorn on vivim.
És la primera vegada, Helena, que feu una activitat d'aquest tipus al Cosmocaixa?
No, de fet, aquests tallers formen part d'un cicle que és un cicle molt més gran. Està composat per 9 tallers de temàtiques diferents que realitzem mensualment d'octubre a juny. Llavors, cada mes se centra en una temàtica diferent vinculada a algun dels espais del museu. Es treballa una tècnica artística diferent i també la realitza un professional, un il·lustrador o il·lustradora diferent, especialitzat en cada disciplina. I, a més, a final de curs sempre fem una cloenda. I d'aquest és, si no m'equivoco, el tercer any ja que fem aquest cicle.
Déu-n'hi-do, quina valoració en fas d'aquests 3 anys?
Doncs la veritat és que ha tingut molt, molt bona rebuda. Estem supercontents de com ha anat fins ara. I ha despertat molt interès, independentment del background que tingui el participant o de l'edat, sempre desperta molt interès.
Anem precisament a això. Més al background, diguem-ne, que a la formació. Ho dic perquè moltes vegades no acostumem o no posem el focus sobre temes de ciències, no participem en aquest tipus de tallers, perquè tenim la por, quan parlem de ciència, que si no en sé, quedaré en ridícul, no sabré ben bé de què m'estàs parlant. Precisament per això funcionen aquests tallers, no?, per ensenyar-nos ben bé què és la ciència i com funciona.
Sí, sí, exacte. De fet, el dibuix és una eina perfecta per poder, diguem-ne, entrar, no?, en el món del coneixement científic, perquè al final és un llenguatge universal que qui més qui menys, doncs, tothom està familiaritzat. I també per nosaltres és una oportunitat excel·lent per poder explicar els continguts del museu, no?, a través d'una experiència, doncs, diferent, innovadora i que uneixi art i ciència.
Ara et preguntava una mica a través d'aquest desconeixement com entra la gent a aquests tallers. Deixa'm preguntar-te com surt la gent d'aquests tallers.
Doncs, primer de tot, surten amb la seva pròpia il·lustració científica, que això sempre fa molta il·lusió. Però després surten amb una experiència molt positiva d'haver après primer d'haver tingut una oportunitat de tenir un contacte amb un professional de la il·lusió científica, que això és una ocasió única, podríem dir, i després també amb uns coneixements de ciència que potser no tenien abans i també uns coneixements de dibuix. Per tant, diguem-ne, una experiència completa.
Absolutament. M'ho deies abans, eh? Quines activitats especials estan previstes per la sessió de Cluenda d'aquest cicle de tallers d'il·lustració científica el 15 de juny?
Doncs aquesta és una sessió una mica especial, ja que és tot un matí dedicat a la il·lustració científica i consta de dues parts. En primer lloc, hi haurà unes xerrades il·lustrades on tres il·lustradors ens explicaran com és el seu procés creatiu a mesura que il·lustren in situ. Llavors, doncs, veurem, no?, tindrem les seves explicacions i a la vegada veurem com van il·lustrant en directe. I després hi haurà una part de taller on els participants es posaran mans a l'obra i juntament amb aquests artistes, no?, amb els il·lustradors que han fet les xerrades, faran un mural col·laboratiu. Llavors, enguany la temàtica del mural serà recrear el jardí vertical de Cosmocaixa. Llavors farem una composició de les diverses espècies botàniques que hi ha al jardí il·lustrades i recrearem aquest jardí vertical.
Si vull participar en tot plegat, Helena, encara hi soc a temps?
Sí, i tant. Les inscripcions estan obertes, tant els tallers que darà el maig dels arbres del Mediterrani com els del juny dels rèptils i també a l'activitat de Cluenda, que val a dir que aquesta activitat de Cluenda, tot i que l'oferim especialment a aquelles persones que han participat als tallers del cicle, tot i això està oberta a tothom que hi tingui interès, hagin participat anteriorment o no. Vale. És una activitat oberta a tothom.
Helena Ariño, coordinadora del cicle de tallers d'il·lustració científica i membre del Departament d'Activitats de Cultura i Ciència de la Fundació La Caixa. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a la caravana de Ràdio Estel i explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Adéu. In less time than it takes to sing this song, a fraction of a second, and the elements were made. The bipeds stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late, and they all died. They closed their eyes and saw the oceans in Pangaea. See, a wooden bottom be a set in motion by the same Big Bang. It all started with a Big Bang. It's expanding ever outward, but one day. Sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses, religion or astronomy, Descartes, Deuteronomy. It all started with the Big Bang. Music and mythology, Einstein and astrology. It all started with the Big Bang. It all started with the Big Bang.
Radio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel, Barcelona. 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra,
107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0. La Caravana.
Minuts que passen de les 11 del matí. Rafa Sanahuja, bon dia de nou.
Hola.
Escolta'm, tornem a anar a compres, que quedi clar avui.
Sí, una mica sí, però deixa'm que et digui un parell de coses.
Vinga, va.
He estat revisant Forocotxes, avui estan molt destroyers, i m'he estat... O sigui, clar, tu...
Expliquem
als oients, expliquem als oients una coseta. Forocotxes és una zona...
perillosa.
Pantanosa.
Sí.
I jo vaig per allà com un aventurer i vaig triant el que jo considero que és radiable sense que ningú ens demandi o ningú, saps? Ningú es rasgue les vestidures mentre s'escolta.
Sí,
i són temes, doncs, festius i ja està.
Sí.
Avui m'està costant. Ja he trobat un, eh?
Ja el tinc
guardat. I d'altra banda... En el culebrot de filtraciones, de moment no ha pasado nada diferent.
De moment res?
De moment no.
La notícia és
que no hay noticia, amigos.
Estem parlant del Barça, eh?
Estem parlant del Barça. Culebrón, filtracions, de moment no ha passat res. I dit això, perquè la gent sàpiga com està la nostra vida.
Sí.
Cap bravo, tornem a anar de compres, evidentment.
Home.
Clar que sí, sempre és una gran idea. Tothom té un dia de fer la compra una mica, no? Tothom té un dia
més o menys.
Tu tens un dia assignat allò per fer la compra grossa?
Jo... Els dijous.
Justament els dijous?
Justament els dijous.
Però tu estàs inventant-ho.
No, no. De
míreme a los ojitos. Ah, pues sí que ho dic de veritat. Pensava que era un truc més de locutor, saps? Però no.
Un truc de locutor, eh?
Un dels molts trucs de locutor que fa servir. Pensava que era aquest.
No.
Doncs ho diu de veritat. S'ha despullat...
Però encara et seré més certer.
Sí.
O els dijous o els dimarts. Però normalment els dijous.
I entre setmana, eh?
Sí.
Cap de setmana...
No, cap de setmana és per mi.
És per descansar, sí. Etcètera. Perfecte. Jo, com darrerament, ja no em preguntes, però ja...
Quin dia vas a... Espera't. Puja a la sintonia. Escolta, a mi ara estava pensant jo...
T'ha vingut al cap?
M'ha vingut al cap una pregunta.
Quina?
I dic... Quin
pots
dia
fer-me-la,
anirà...
No et tallis.
Quin dia anirà a comprar, Rafa Sanahuja?
Doncs mira, t'ho explicaré. No tinc un dia assignat. Que és la resposta que no t'esperava. No, jo al principi de mes em deixo els calés.
Ah, però, allò...
com no t'ho pots ni imaginar, entro sent persona i surto sent, bueno, amb moltes coses, de Cap Bravo,
evidentment.
Però amb la cartera, que ja no es recupera en tot el mes.
Correcte.
Ara,
menges bé tot el mes.
Bueno, i ben assortit de productes bàsics fantàstics.
Sí.
Però després ja són compres al dia. Què necessito aquí? Clar. Necessito allà. I per això Cap Bravo és fantàstic, perquè és un supermercat de barri, urbà de barri. Doble concepte, amics oients. Urbà de barri. No és contradictori, és complementari. No us feu coses mentals estranyes. T'he sentit, amics oients.
Saps què passa avui? Avui
qualsevol cosa et fa gràcia.
No, però és que avui et va el cap molt ràpid.
A mi?
Sí, molt ràpid.
Però com sempre. Perdona que et digui com sempre.
Com sempre.
En general, com sempre.
Amics Sanahuja, com sempre. I a mi avui...
Amics Sanahuja.
Em va molt lent.
Et va lent? Avui va lent. Doncs tu deixa't portar. Puja a la cresta de la ola de Sanahuja. Avui has de surfejar per la meva creativitat, Joan.
Uau.
Veus com em va tota pastilla?
Després del directe ho estàs celebrant.
La sintonia, que dura 8 minuts, ho dic perquè... És que igual s'acaba i el pobre... No, però José estava atentíssim.
Va, posa un Cap Bravo.
Podríem estar tot el dia amb la sintonia Cap Bravo. Cap Bravo, supermercat de confiança. Assortiment de productes més ampli del mercat per metre quadrat. Trobareu de tot. S'han donat casos... de gent que ha entrat a Cap Bravo buscant entre 4 o 5... Sí que vas ràpid, no diguis que no. Entre 4 o 5 coses i en el mateix moment, màgicament, s'ha inventat una nova marca.
Sí.
Com? Què és aquesta marca?
Perquè quants anys té Cap Bravo?
65 anys d'història.
Hi ha gent que va entrar el primer dia...
I allà està. I ha fet la seva vida a Cap Bravo.
Però no. Escolta, perquè no trobis la sortida,
si
com altres centres on t'endús llapis,
o sigui.
No.
Oh. És una trampa, és una
trampa.
No
volen sortir.
No volen sortir. I és gent, i la gent que treballa és molt maca, que pot sempre sortir l'amor, com deia la cançó.
Mira.
M'he enamorat en el supermercat. I hi ha gent que ha fet la vida allà. Han demanat, s'han casat...
Això era un intent de Lil Dami? M'he enamorat al supermercat?
Però com no sé com és la cançó, perquè no l'has escoltat massa, però jo sé que hi ha una cançó que parla d'amor en un supermercat. Que a més és la,
Reina
una...
del súper, cantava Ismael Serrano,
una
amigo.
De les, amigo. Una de les favorites d'Ignasi Miranda, des d'aquí una salutació, que sí, segur sí, sí, que sí, ens està escoltant allà a la redacció,
sempre
picant com un boig. 3.000 supermercats a les 4 províncies de Catalunya, són Legión, botigues de Nova York... Ai, la cabreta, és que és maca, és maca la cabreta.
És blava, eh?
És maca. Home, clar, color corporatiu. Es podria ser de Radio Estel o de Cap Bravo. I mira, com aquí tenim altres bestioles.
La compartim.
Aquí tenim altres bestioles.
Sí?
Sí. No em facis dir noms.
Vale.
Perquè millor tenen noms i cognoms.
Millor, millor, millor.
Escolta, va, que tenim una pregunta a Cap Bravo per jugar amb els nostres oients, com sempre, bromes a banda. Bromes a banda no, que ens agraden les bromes. Demà és el dia Cap Bravo, farem aquest sorteig un cop més... I avui la pregunta va, és molt futbolera. Jo és que, sense adonar-me, tendeixo a tirar cap al futbol.
No,
tu ja ho saps. No t'havies adonat,
no,
eh?
Sí. No,
m'agrada
no,
molt. M'agrada molt, m'agrada molt. Per tant, no només el futbol, sinó tot el que envolta el futbol, que és molt divertit. La qüestió, que avui, justament avui, a les portes de la final de la Champions femenina, sí, amics, és el dia mundial del futbol femení.
Jo encara no sé per què has posat aquesta sintonia.
Perquè és,
no t'ho he preguntat.
És l'himne de la Champions femenina.
Ah, que té
un altre himne. Té un himne diferent.
Ah.
Home, clar que sí. Que és...
No ho sabia, no ho sabia.
I quin t'agrada més? Perquè aquest és molt guapo, eh? Mira, puja el José una mica. És molt èpic, eh?
Aquest és...
No imagina't a les jugadores del Barça sortint al camp de l'Atleti de Bilbao.
No, perdona, això és banda sonora d'una pel·lícula...
Alejandro Magno, Alejandro Magno.
Sí.
Èpica, una pel·lícula
bueno,
èpica.
Alejandra Magna.
Alejandra Magna, o sí, algo así. No, d'una conqueridora molt bèstia. No? Com era aquella de la Menàvar? Mira, aquesta és la... Aquesta és la... Tu compara, la... tu compara.
És més suau, eh?
A veure, i l'altra la podem recuperar, José? Oh, va.
Clar,
per mi...
No té color.
M'està guany...
Home, és com el Barça masculí i el Barça femení, sí.
Exactament, una mica... A veure, que la de la Champions masculina és molt guapa, també. M'agrada molt, eh? La,
sí,
la música,
sí,
molt.
Sí, sí.
Però és que aquesta jo crec que l'han trobada molt,
no,
molt
no,
bé.
És boníssima.
Total, que en un dia com avui s'homenatge a aquestes dones i nenes que han anat vencent barreres en un esport que han estat... Nenes, em refereixo quan fan futbol base.
Ah, val.
Clar, els nens petits... No. S'ha de fugir molt de dir les nenes, les noies...
Sí,
les, no, les jugadores.
Les jugadores.
Les futbolistes. Les futbolistes. Total, que és el dia que mundialment es celebra que existeixi i que es celebri i cada vegada sigui més notori el futbol femení.
Nosaltres
molt a fer,
altíssims.
Molt a fer encara a la Federació Espanyola de Futbol Femení.
Ui.
Jo crec que la federació té voluntat, però la Lliga i els clubs no tant, la Lliga i els clubs no tant, però en fi, anirem fent. Aquests dies s'ha preguntat molt, s'ha demanat molt als jugadores del Barça,
sí, eh?
Com veien aquesta manca de competència,
ai,
i deien, a nosaltres ens dona igual.
Sí, clar.
Anem fent
anem guanyant,
i som
no?
molt bones.
Clar.
I si clavem 8 en una final, doncs mira, doncs benvingut que sigui. Total, que la pregunta que us fem avui de cara a la final de dissabte, la final de la Champions contra l'Olímpic de Lió, a Bilbao, 6 de la tarda, recordem, la podeu seguir i gaudir segurament, o patir, no se sap, és aquesta. Guanyarà dissabte el Barça la seva tercera Champions. Es juga dissabte a les 6 de la tarda, com dèiem, al camp de l'Atlètic de Bilbao, al Sant Mamés, contra l'Olímpic de Lió, que té 8, ni més ni menys que Champions League. És una mica el Real Madrid,
quan es va
crear la Copa d'Europa antiga, que van guanyar 5 seguides
sí,
i després
senyor.
Una altra, doncs l'Olímpic de Lió és una mica el Madrid de... del moment aquell.
Sí.
Perquè té 8 ja. Ja
tota,
està? Ja si em fas fora?
Sí.
Ha de venir gent, no? A parlar de cultura i tal. Va, ja marxo.
La música, avui.
He de continuar llegint
avui
fora cotxes.
Avui rock, eh?
Ja ho sé, ja ho sé. Que ja han arribat, ja ha arribat el vocalista del grup.
Sí.
I vam una guitarra, només et dic això.
Ui, com d'aquí, eh?
Guillermo.
Doncs vinga, de seguida saludem. Gràcies, Rafa.
A tu.
Publicitat i de seguida saludem a Montana.
Radio Estel.
Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel Oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel Oficial.
Filosofia Millennial, el podcast de Ràdio Estel que et deixarà cau.
La filosofia és bàsicament un todos contra todos, no? Aquí tothom es fot de pinyos i llavors, si esculls un, estàs contra els altres.
Filosofia aplicada al present amb Leo Espluga.
Queda molt bé defensar la filosofia sense implicar-s'hi.
Filosofia Millennial, un podcast de Ràdio Estel. Troba la radioestel.cat i a la nostra app.
Cap de les dues opcions crec que són satisfactòries.
No li feu cas, sí que ho són. Filosofia Millennial, un podcast molt satisfactori amb Leo Espluga.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Mireu, això que esteu escoltant és Fecha de Caducidad, una de les cançons del nou àlbum de la banda Montana que avui tocaran en el concert de Barcelona a la Sala Laúd. Un concert que forma part de la gira que està fent la banda per Espanya per presentar el seu nou disc, Sin la Red. Aquest àlbum està ple de cançons vitals, cançons sinceres, lletres profundes i melodies d'aquelles que s'enganxen. L'estil és l'indie rock, tot i que no els agrada limitar-se a un estil específic. I l'ha masteritzat Rafa Sardina, un reconegudíssim productor guanyador de 18 Latin Grammys. I avui a la caravana podem saludar, és un luxe saludar en directe a Guillermo Shelly, vocalista de la banda. Guillermo, què tal? Buenos días.
Buenos días.
Guillermo, ¿qué tal? ¿Preparados para el concierto de esta noche?
Pues sí, la verdad es que tenemos muchísimas ganas de tocar aquí en Barcelona. Y además tenemos mucha gente que va a venir y con mucha ilusión.
¿Cómo es un directo de Montana?
Pues un directo de Montana es como una fiesta. Siempre digo, hago la misma metáfora y digo que si el disco es como la invitación al cumpleaños, pues la fiesta de cumpleaños es el concierto.
Sea como fuere, lleváis ya unos cuantos conciertos de la gira. ¿Qué tal está yendo esta gira? ¿Qué recibida tienen sus canciones? ¿Qué recibida tiene el nuevo álbum?
Pues la verdad es que está siendo muy buena. Piensa que también estamos en esa fase emergente de la que cuando llegas a una nueva sala no sabes qué va a pasar. Y la gente que se queda y luego viene después del concierto a decirnos que le ha encantado, esa gente luego repite y nos sigue en las redes. O sea que está funcionando.
Enseguida hablamos de este disco, pero antes quiero hablar de Montana. ¿Cómo definirías Montana?
Pues yo lo definiría como una unión absolutamente imprevisible entre mi socio, que no está aquí, que es Robert Une, y yo. Una unión principalmente porque no estamos buscando nada. O sea, como en el amor, cuando menos lo buscas, antes lo encuentras. Y fue en una masterclass de producción musical con Rafa Sardina, precisamente. Robert puso una canción y dijo, oye, esto no tiene letra, ¿hay algún letrista en la sala? ¿Hay algún letrista en la sala? Y dije, yo me ofrezco. Y dije, bueno, pues te la mando a ver qué tal. Y hicimos la primera canción, que fue Kamikaze. Le gustó muchísimo. Y entonces me siguió mandando temas y fuimos haciendo y cada vez nos gustaban más.
La primera canción es ya Kamikaze, es que es una de las del disco, ¿eh?
Sí. Además, la letra era bestia también. Y Robert dijo, madre mía, este chico está un poco trastornado, vaya letra.
Os lo habrán preguntado mil veces, ¿eh? Pero ¿de dónde viene el nombre?
El nombre viene de bueno, en primer lugar, porque estábamos en plena pandemia y en ese momento lo que más queríamos era libertad, queríamos naturaleza. Y Montana representaba un poco ese sonido americano que yo creo que tenemos, porque tanto Robert como yo, sobre todo, hemos bebido en la música americana. Y es ese. Montana tiene la peculiaridad de que es el estado con menos población, porque tiene 2 millones de habitantes, pero tiene el tamaño de Francia. O sea, hay más osos casi que personas. Sí. Y queríamos transmitir eso con nuestra música, ¿no? Libertad, terreno desconocido y naturaleza.
Ahora me hablabas de este sonido americano que buscáis con la banda Montana. Antes lo hablábamos con el equipo de reacción cuando escuchábamos el disco esta mañana y decíamos... A banda de este sonido americano, que también nos recuerda mucho a las bandas... Igual no, porque no tenemos ni puñetera idea de música, aunque nos gusta mucho, sí. Pero nos recuerda mucho a las bandas de pop rock españolas de los 90, una cosa así, ¿no? ¿Crees que se había perdido este sonido y vosotros lo recuperáis también de alguna manera?
Fíjate, no me había fijado yo y si os habéis fijado seguro que hay algún vínculo. No lo sé, es verdad que no sé a quién te recuerda a lo mejor...
Mira, ha salido nombres como Duncan Dhu, por ejemplo.
¿Ah, sí? Sí. Pues mira, me alegro, porque sí que los conozco. Pues sí, sí puede ser que estemos recuperando, sobre todo, mi objetivo era las letras, ¿vale? O sea, yo creo que hay un hueco ahí que cubrir, que las canciones de hoy en día pues no prestan tanta atención a las letras, y luego Robert quería recuperar las guitarras. O sea, Robert es un guitarrero que decía, yo necesito más guitarras. Entonces, entre guitarras y letras va la cosa.
¿Cómo va esto? Tú haces la letra... ¿Y la música viene después? ¿Es a la inversa?
Esto, fíjate, lo venía hablando además, no sé si con mi manager, sí, creo que sí. Es una cosa rara, que nunca había, yo también compongo, yo nunca había compuesto así como una película. O sea, Robert me manda la música, ¿vale? Entonces yo me la pongo en el móvil o me la pongo en el estudio y hasta que no me sale una imagen como una película, no tengo idea de qué voy a escribir. Y cuando tengo esa imagen le digo, Robert, esta canción va de esto, ¿cómo lo ves? Dice, pues lo que tú veas. Dice, a ver, mándame un poco el estribillo, a ver cómo lo ves. Y entonces empiezo a tararear una melodía, siempre un poco con la idea esa, o sea, sin todavía ser palabras. Y luego se va tomando forma, pero como que la música a mí me inspira imágenes y luego a partir de ahí hacemos la canción.
Uh-huh. Lo decíamos al principio, ¿eh? Las canciones del nuevo álbum están dentro del estilo indie rock, ahora hablábamos de sonido americano, hablábamos de pop rock español, pero por lo que he leído, no os gusta... decir que tenéis un estilo concreto.
¿Sabes lo que pasa? Que si eres capaz de definirme qué significa indie rock, yo te digo, pues vale, somos indie rock.
Buena pregunta.
Es que no lo sé. O sea, yo sé que, por ejemplo, hace poco estuve en un festival y escuché a Vetusta Morla, que yo no los había escuchado, y me quedé alucinado. Si eso es indie rock, pues yo quiero ser indie rock, ¿vale? Porque es una pasada. Pero no sé muy bien definir. Yo creo que esa tarea es más vuestra y de la gente que nos ponga donde quiera.
Antes lo decíamos, vuestro primer álbum lo ha mezclado Rafa Sardina, un reconocido productor ganador de 18 Latin Grammys. ¿Surgió a la vez que surgió el grupo?
No, eso fue una casualidad. O sea, Rafa fue la causa de que nos juntáramos Robert y yo en ese sitio. Pero luego, cuando teníamos tres temas... Como somos bastante flipados, ya lo saben nuestros managers, le dijimos, hay que mandárselo a Rafa a ver qué opina. Y claro, para nosotros Rafa era como la referencia de, wow, es la estrella que ha venido de Los Ángeles, a ver qué nos dice. Y cuando nos contestó que le había encantado y que le parecía un sonido nuevo y que le hacía mucha ilusión de que además hubiera surgido en su máster, dijo, yo me meto en el proyecto, pues lo voy a mezclar. Y pues nosotros estábamos ya, o sea, a partir de ahí nos vinimos muy arriba.
¿Hasta qué punto es bueno ser un flipado en el mundo de la música?
Yo creo que es importantísimo. ¿Sí? Porque si no te flipas tú, luego la vida ya te va poniendo en tu sitio. Pero si no te flipas, luego no hay esa energía creadora. O sea, tienes que pensar un poco menos en las consecuencias y hacerlo por amor al arte, como digo en una canción, ¿sabes? Y eso es muy de flipado.
Sin la Red, que es el nuevo disco de Montana, ¿qué historia explica Sin la Red?
Sin la Red, además varias canciones tienen un poco esta temática. Sin la Red es ese lanzarse sin tener ni idea de lo que va a pasar y, bueno, pues lo que has dicho es justamente lo que haría un flipado. Dice, yo voy a hablar con Rafa, voy a hacer este tema, o sea, cualquier cosa que sea un proyecto en el que tú crees que lo tienes que hacer pero no sabes qué va a pasar, si te vas a pegar un tortazo y te tiras diciendo que luego las alas van a salir cuando ya estás volando, ¿sabes?
Con
¿Cuánto lleváis ya con Montana?
Pues ahora vamos a hacer, Robert y yo por lo menos, como pareja de hecho, vamos a hacer 4 años. Y como proyecto, nuestro primer single creo que salió en el 2022, o sea que 2 años.
¿Cuál es la clave del éxito de un grupo para que ese grupo no se disperse y sigan todos a una?
La clave, yo creo que la clave es tener la suerte de haber encontrado un tío como Robert que me aguante a mí a veces, que soy muy intenso, y al revés, ¿sabes? O sea, somos los dos muy cabezones y al final tener a alguien que te admira y te aprecia y luego te quiere como amigo, esa es la clave. Si no, acabas, vamos.
Guillermo, te estás vendiendo bien, ¿eh? Un intensito flipado, ¿eh?
Sí, sí. Pero bueno.
Escolta'm, anem a la tercera cançó. Anem a tu Superman, veuràs tu la flipada.
Te imagino a tus 16 años reinando en el castillo de tu cuarto, llegando de puntillas en plena madrugada, porque duermes esa noche acompañada. Ahora te miro hipnotizado mientras duermes en mis brazos y me siento tu Superman. Por eso déjame guardar.
Guillermo, ¿hacen más falta supermans o hacen menos falta supermans y más falta hombres de verdad?
Uf, qué pregunta más difícil.
Ya me he pasado de filosófico.
Sí, no, yo creo que lo que hace falta es esos momentos que no sé si son tanto de Superman, sino que hace falta esos momentos de estar con la gente que quieres en presencia total. O sea, sin el móvil y sin agobios. O sea, siendo consciente de que ese momento se va a ir, y eso para mí ya es digno de un superhéroe.
Por cierto, que en el videoclip de esta canción, de tu Superman, habéis contado con otra colaboración, esta vez con la actriz Itziar Ituño, de La Casa de Papel.
Muy amiga, es muy amiga de Fresco, que es el batería, que es un pieza que no ha podido venir hoy. Y pues la verdad es que ella fue un encanto en todo momento. Lo único que nos dijo fue, a ver, enviadme el tema, si me gusta y me emociona, lo hago. Entonces, pues, estábamos pendientes, se lo mandamos, le encantó. Y dijo, pues voy a hablar con mi representante a ver qué día puedo, y lo hacemos, y así fue, rapidísimo, y estamos súper agradecidos a Itziar, nos ha tratado fenomenal.
Oye, si hablamos de la música, y luego volvemos a escuchar algunas de las canciones de este disco de Montana, ¿cómo está la industria musical española?
Pues la industria musical española yo creo que está pues como toda España en general, pero siempre suele ser que la vida del artista pues es un poco más complicada, porque la percepción que tiene la gente del artista es como ya está este con la guitarrita. Y entonces es más difícil hacer una carrera seria y profesional cuando la gente percibe que lo que haces no es serio y profesional. Entonces la industria yo diría que es más difícil, pero sí reconozco que hay otros países que están mucho peor, y que tenemos la suerte de que España es una potencia en festivales. O sea, no sé si es una suerte, luego también puede explotar en la cara, pero creo que es una suerte ahora mismo que tengamos tanta oportunidad de que se nos escuche a los artistas nuevos.
Yo siempre digo, Guillermo, que cada vez que sale un disco, aunque cada vez se compran menos y hay más plataforma digital, pero bueno, cada vez que compramos un disco, pagamos por el disco, cogemos el disco de la tienda, sacamos el celofán ese que cuesta tanto de sacar, lo ponemos en nuestro aparato de música y lo disfrutamos. Y ni siquiera pensamos, los que nos gusta la música, lo que ha costado sacar ese disco. ¿Cuánto cuesta sacar un disco? No es monetario, ¿eh? Esfuerzo, me refiero.
Lo que has dicho, además, lo que has hablado es una cosa ya rarísima, ¿eh? Lo que has hecho de sacar el disco y ponerlo, o sea, ya no lo hace nadie.
Ya no se hace.
Entonces, eso demuestra que te encanta la música. Pues eso que has dicho tú y que lo haces con tanta ilusión, para nosotros es un regalo, porque nosotros te hacemos el disco con esa ilusión, ¿sabes? Entonces, ahora, el hecho de que la gente escuche 30 segunditos solo en Spotify, pues te da un poco de dolor, pero bueno, si en el concierto luego van a saltar y lo van a disfrutar, en el fondo la música, una vez que sale ya de nosotros, ya es vuestra. Ya hacéis lo que queréis con ella.
Ahora, antes te preguntaba cómo estaba la industria musical española. El hecho de que hayan surgido todas estas plataformas, Spotify, Apple Music, hay no sé cuántas ya, ¿ha revolucionado también la manera de entender o de vender la música?
Totalmente. Es un poco la época, hemos vuelto a los años 50, ¿sabes? Antes Elvis sacaba un single y se sacaban de single en single. Y ahora es un poco esa filosofía, lo de hacer un disco que a nosotros nos encanta porque hay un concepto, hay un sonido, y vamos a seguir haciendo discos, aviso a mi manager. El tema es que hoy en día no se consume la música así, se consume como singles, y eso ha sido por las plataformas, lógicamente.
Vamos a comentar más canciones de este disco. Otra canción que me enamora de un disco como este es Me sienta bien.
No me enseñes tu puñal. Soy inmune al metal. Echaste sal.
Me sienta bien que ha sentado tan bien que habéis sacado este año el número uno en los principales de Euskadi.
Sí, sí, sí.
Wow.
Sí, sí. Además con esa y con la siguiente, con tú también. Hemos sacado dos números uno que estamos alucinando y disfrutando muchísimo de la experiencia.
¿Os ha sorprendido?
Pues la verdad es que sí. O sea, sorprende porque, bueno, nosotros nos esperamos siempre cada vez que sacamos un tema ganar un Grammy, lógicamente. Pero luego se tiene que producir esa realidad. Y ahora, y cuanta vez que vemos ese número uno, vamos, nos empezamos a gritar, Robert y yo, nos damos un abrazo. Siempre que abrimos en Instagram lo hacemos.
Oye, con este disco, ¿habéis conseguido, y antes hablábamos del sonido, el sonido que quiere... ¿qué quiere hacer con su música a Montana? O como decíamos que no queréis catalogaros en un sonido estricto, ¿esto va a ir mutando?
Yo creo que, por un lado, estas nuevas canciones que estamos sacando sí que están configurando un sonido que puede ser lo que identifique a Montana, pero, como te digo, vamos evolucionando, como todas las personas, y el sonido irá evolucionando, no sabemos hacia dónde. Cada canción nueva que hacemos es un mundo, pero ya empiezo a notar ciertas cosas que empiezan a consolidar a Montana.
¿Tenéis canciones nuevas en el cajón ya o no?
Sí, sí, sí tenemos canciones nuevas. Que algunas van a salir pronto y con sorpresas que no
pronto,
puedo...
¿Pronto, eh?
Sí, pronto.
¿Pronto qué es?
Pronto es pues un mes, la verdad.
¿Sí?
Sí, en un mes sacamos otra.
¡Wow!
Y yo creo que es eso.
O sea, en medio de la gira.
Sí, sí, sí. Yo creo que esa también va a gustar mucho.
Olma Giró.
Hola.
¿Qué tal?
Buenos
¿cómo
días.
Estás?
¿Cómo
buenos
estás? Días.
Muy bien.
Ahora llega ese momento de la entrevista en el que te tienes que soltar y eso de pronto, de aquí un mes, con sorpresas no vale, porque te tienes que mojar, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer unas preguntas incómodas, Guillermo.
Vale.
Supongo que no nos puedes decir el título de la nueva canción, pero nos puedes dar alguna pista.
Está relacionada con lo que se hace con las canciones, con cómo se componen.
¿Papel y boli?
Las canciones que se tocan en la guitarra tienen algo, ¿no? O sea, que vas pasando de uno a otro a medida que vas avanzando en la canción.
Acordes. Ah. ¡Ay, Guillermo! ¿Ya estás haciendo miradas?
Es que no puedo. Tengo que mirar a mi manager a ver si me compra.
A ver, no pasa nada. Bueno. No ha dicho el título exacto, ha dicho una inspiración, ¿no?
Vale. Si queréis, os puedo hacer hasta un avance con la guitarra luego, ¿eh? Si
hombre.
¿Sí?
Hombre.
Es una primicia absoluta.
Wow.
Hombre, pues mira, ¿sabes qué? ¿Lo podemos hacer ahora?
Sí.
Okay, ¿sí? ¿Sí? ¿Vos pero ahora?
El avance, luego que nos toque algo.
¿Sí?
El avance, y luego nos toca una canción entera, ¿no? Si es en primicia, vamos.
Como queráis.
¿Sí, no?
Guillermo, tiras ahí la guitarra,
yo
por favor.
Yo le pongo el micro.
A Guillermo que agafa la guitarra a l'estudi de la caravana de Radio Estel per tocar-nos en primícia. Això no estava preparat, eh? Aquest tema que sortirà d'aquí un maset enmig d'aquesta gira. Deixem que ho recordi, una gira que avui els porta a la Sala Laúd de Barcelona, que està al barri de Sants, però és que després van a Getxo, a Madrid, a Mundaka, a Almeria, a Bilbao, no paren de presentar un disc que val molt la pena, aquest nou disc de Montana i que conté aquest tipus de cançons que ara estàvem escoltant. Però ara, en primícia, en Guillermo ens presenta
un acorde más.
Mm.
Hay noches que mi ego tiende a cero y me estrello en el límite del suelo. Repto en tinieblas por un callejón de almas perdidas que gritan sin voz. Y entonces es cuando miro al cielo en silencio y escucho mi corazón, cadencia del universo que me recuerda quién soy. Y hasta aquí puedo contar.
¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo!
¡Olé!
Una
cosa.
Se triunfará, ¿eh?
Suena espectacular.
Se triunfará.
Si ya habéis sacado dos canciones este año que son número uno, vamos, esto porque no hay más que número uno, porque si no, iba a decir número cero, pero no, no. Es alucinante. Un acorde más, ¿eh, Guillermo? ¿Y por qué este nombre?
Pues es un poco la sensación. Esta canción es muy introspectiva, ¿eh? Esta canción representa un poco lo que siento a veces, que no me encuentro a mí mismo como músico o como o lo que sea. Y entonces cojo la guitarra y mirando al cielo, tuve esa conversación un poco con el universo y dije, vale, ¿qué soy o quién soy? Pues soy un acorde más, ¿sabes? En la música del universo.
Y hermano, ahora por lo que nos cantabas, ¿eh? Estaba pensando, sois una banda que acaba de sacar un nuevo disco, que está de gira por toda España, que está triunfando, lo hemos visto con los premios en Euskadi que os estáis llevando. ¿Te da miedo que se te coma el ego?
Pues, hombre, la letra lo pone, pero a veces sí, y a veces me da igual. Pero sí que hay veces que digo, madre mía, da un poco de vértigo. Pero bueno, como ya salté sin la red en el primer disco, ya
ahora es sin manos ya, Guillermo, ahora es sin manos. Yo tengo una duda. Rafa Sardina, ¿qué dice de esta canción, de Un acorde más?
Pues esta canción, luego además, cuando la veáis con toda la producción y es que le hemos metido muchísimas cosas, esta canción le recuerda a temazos de Estados Unidos, ¿sabes? No es tanto Montana como guitarrera y eléctrica, pero sí que nos ha salido con una sonoridad que, bueno, él, lo primero que nos dijo es que le sonaba a Coldplay. Y dije yo, madre mía, si suena a Coldplay, vamos a sacar.
Sin manos, ¿eh?
Abro cuenta en un banco lo mismo, pero le sonaba un poco a ese rollo.
Qué guay. Sí. Oye, Guillermo, que nos has deleitado con esta canción, pero nosotros estábamos con otra cosa, que son las preguntas incómodas.
Perfecto.
A ver, Guillermo, habéis estado por, y estáis todavía, haciendo una gira por toda España. Habéis pasado, pues, mira, por Vigo, Valladolid, Zaragoza, Pamplona, etc. Hoy en Barcelona estáis aquí. Quiero saber la mejor ciudad, o sea, la ciudad que os ha tratado mejor.
Por ahora Barcelona.
No sabe nada.
Nos sorprendió muchísimo para bien Navalmoral de la Mata, que es un pueblo de Cáceres, que no esperábamos tener allí mucha acogida, y fue como el bombazo del pueblo.
el evento del año,
sí,
¿no?
Sí, sí. O sea, increíble la entrega, y un beso para toda la gente de Navalmoral.
Navalmoral de la Mata. Sí. Nunca había escuchado ese nombre.
Sí, sí.
¿Y la ciudad que peor os ha tratado? Supongo que dirás que todas os ha tratado bien, etc.,
no,
pero... ¿no?
Vigo. En Vigo fue, tocamos ahí, tocamos para pocas personas, y sobre todo que la sala era un poco dura por acústica. O sea, por ejemplo, me tuve que bajar, o sea, no cabía la batería y todos no caíamos en el escenario, y me tuve que bajar a lo que es el suelo.
¿Qué dices?
Sí, sí, sí. Wow.
O sea, estaba...
Digo, tenemos que volver algún día para hacer las paces.
Por favor.
Bueno, mira, supongo que tienen más luces que músicos en Vigo, ¿no? Porque si no, no lo sé yo. Canción de las vuestras de Montana que más odies cantar.
Buah. Odio cantar, a lo mejor, Fecha. No, la odio no porque no me guste, sino porque es un reto. Porque sube muchísimo. O sea, tiene una parte abajo y luego otra parte aguda. Y si no estoy preparado, lo paso mal.
Fecha de caducidad,
fecha,
¿no?
Fecha de caducidad, sí.
¿Y la canción que más te guste, que no puedes dejar de escuchar, de Montana?
Suele pasar que es la última que hemos compuesto siempre. Siempre pasa.
¿Pero en
última.
Este caso es un acorde más?
No,
¿o tú?
No, por ejemplo, hay otras que no lo he podido cantar, pero que ahora mismo me encanta cantar la de Tú, es verdad, me encanta. y un acorde más, sí.
Y un acorde más, suena muy bien, ¿eh? Aparte de un acorde más, ¿sacaréis más canciones durante la gira o ya enfocados
durante
a la gira?
Durante la gira yo creo que va a estar ahí. O sea, no
sé si bueno, la gira termina el 28 de agosto en Bilbao.
Sí, pero bueno, yo creo que vamos a seguir haciendo más cosas, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí.
Qué no bien.
Sé, miro siempre a mi manager que me ayuda, pero vamos a hacer muchas más coses.
Creo que de moment lo que vas a hacer és otra cosa aquí, ¿no?
Espera, que mira, m'estan dient que té més dates, eh?
Ai,
hi ha més dates de Montana.
Ja se pueden decir o no?
Hi ha més dates de Montana, diu que no, diu que no.
Bueno,
que no.
Estaremos atentos. Lo vais a publicar en vuestro sí, Instagram y redes sociales,
eso es,
¿no?
Y ahí es cuando hay que decir que nos sigan en las redes. Que
claro,
nos
Montana oficial. Rock.
Montana Rock oficial.
Esto. Muy bien, Guillermo.
Muy bien.
Guillermo, que té la guitarra a les mans, que ens ha tocat el trosset d'aquesta cançó que sortirà d'aquí res, d'aquí un mes. Però nosaltres que li volíem demanar encara una miqueta més, que nos toques, Guillermo?
Pues mira, fíjate, sin la red quería tocar.
Pues venga.
Venga. Enseñaron a dar vueltas en la esfera de un reloj. Como el hámster en la rueda, sin salirme del guión. Pero ahora pienso que la vida es un cable del que no veo el fin. Y soy un funambulista que no tiene miedo a morir. Respirando despacio y sin mirar hacia abajo cruzaré. Paso firme y seguro desafiando al futuro en que caeré sin la red. Respirando despacio y sin mirar hacia abajo cruzaré. Paso firme y seguro desafiando al futuro en que caeré sin la red. Enseñaron a rezar al dios de la comodidad. Padre nuestro de certezas, danos tu seguridad. Pero ahora pienso que la vida es un cable del que no veo el fin. Y soy un funambulista que no tiene miedo a morir. Respirando despacio y sin mirar hacia abajo cruzaré. Paso firme y seguro desafiando al futuro en que caeré sin la red. Respirando despacio y sin mirar hacia abajo cruzaré. Paso firme y seguro desafiando al futuro en que caeré sin la red.
Bravo, Guillermo, bravo.
Muchas gracias.
Digo siempre que hay música que te invita a una cervecita.
Ole, Guillermo.
Esta invita a una cervecita. Con paso firme y seguro, desafiando el futuro, espero que volváis a sacar un nuevo disco y que estéis aquí en Barcelona presentándolo también en los estudios de Radio Estel. Guillermo, muchas gracias. Hasta la próxima.
Un placer estar aquí. Muchísimas gracias.
Que vaya a vosotros.
de certezas, danos tu seguridad.